Ràdio Estel.
Passant 2 minuts a 2:15.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola, hola, ara, hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El 19 de gener, en un partit contra l'Estudiantes, Matxe Lampe jugava el seu darrer partit amb el Barça abans de caure lesionat primer per uns problemes a la cervical i després per culpa d'un producte que prenia per un problema a la pell que el deixava sense forces. Doncs bé, un mes després, el polonès ha tornat a una convocatòria. Lampe, que no jugarà demà, sí ha viatjat aquest matí amb la resta de l'expedició del Barça cap a Istanbul per afrontar el compromís de demà, el primer partit de la segona volta del top 16 a la pista del Efes. Qui també ha viatjat és Costas Papanikolaou per jugar, en principi, demà, si ho troba dient Xavi Pascual, i ho faria amb una màscara especial que li protegirà el nas després de patir una fractura en el darrer partit europeu a la pista del Baskonia. I això a menys de 24 hores del partit 300 del Barça a l'Eurolliga. És el primer equip que arribarà a aquesta xifra. Xavi Pascual.
Reflexa una miqueta la trajectòria d'aquest club en aquests últims anys, no? Des que l'Eurolliga té aquest format. Hem estat gairebé sempre a primera línia i gairebé sempre estar als trams finals de la competició, i crec que es reflexa en aquestes xifres.
Doncs sens dubte que diu molt i bé del Barça arribar a aquesta xifra i ser el primer equip a més en aconseguir-ho. I per cert, d'aquests 300, avui llegíem a l'Esport que Navarro és el jugador que n'ha disputat més. El capità del Barça n'ha jugat 250. Doncs tant de bo que en el partit 300 de l'Eurolliga el Barça pugui sumar demà la 8a victòria consecutiva en aquest top 16. Recordeu, el partit demà al Efes Barça a partir de les 7 de la tarda, en directe per Esport 3. Passant 4 minuts de 8:45. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino. Shots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me.
I per cert que a tot això avui hi ha hagut assemblea ACB a Madrid. Els clubs obren un nou termini de presentació de candidatures fins al 26 de març per valorar candidats a president executiu de la ACB. La principal novetat és que entre els possibles futurs presidents executius s'acceptaran candidats que pertanyin actualment a clubs ACB. Això sí, perquè un dirigent d'un club ACB hores d'ara pugui ocupar el càrrec de president executiu, a la votació necessitaria la unanimitat de l'assemblea. Doncs avui, tot d'una, en parlarem de tot plegat amb el president d'un club ACB. Abans hem de saludar l'equip del Bàsquet al Dia del programa, amb Adrià Santa Susagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi, què tal? Bona nit. I a la producció, el gran Xavier Pagant.
Bona nit, company.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Doncs això d'un Bàsquet al Dia en el que, com us comentava, ens espera un president ACB. Volem comentar amb ell el present i sobretot el futur de l'associació. Parlarem de la nova jornada del top 16 de l'Eurolliga i us parlarem també de l'homenatge que està preparant l'Esport Unit Girona al bàsquet femení de la seva província. I amb la tertúlia d'avui, amb Xavi Oltra, periodista de la FEB, i l'ex ACB Mario Fernández, doncs posarem el llaç al Bàsquet al Dia d'aquest dimecres. Així que, amb tot plegat, prepareu-vos per viure amb nosaltres Com sempre, com cada dia, el millor bàsquet aquí a Radio Estel fins a 2:15 de la nit. Ara ho posem tot en ordre, hem de repassar noms i notícies de la jornada. I hem de començar parlant del nou espai Barça.
El dissabte dia 5 d'abril se celebrarà l'acte de la votació a l'esplanada de l'estadi des de les 9 de matí fins a les 9 de la nit. La votació haurà de ser en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc a la pregunta: aprova la proposta del nou Camp Nou, l'espai Barça i el nou Palau Blaugrana? El model de les paperetes de votació serà aprovat per la Junta de la Consulta.
Fiat Joventut.
Marcat per les baixes en l'entrenament d'aquest matí, no s'ha pogut comptar ni amb Dibeu Josef, ni amb Sitafa Sabaner, ni Tarik Kirsé, ni tampoc amb Guillem Vives, que va tenir ahir a la tarda un contratemps a la cuixa pel Valladolid. Els únics dubtes seriosos són el de Vives i Dibeu Josef.
Sergi Llull.
Històric. Ningú a la història de l'ACB ha estat capaç d'anotar tants triples, 28 en 6 jornades i amb un percentatge tan alt, un 65,1%.
Carroll.
El Real Madrid ha confirmat que J.C. Carroll ha estat sotmès a una artroscòpia de regularització del cartílag al genoll dret. La intervenció ha estat realitzada amb èxit.
Anem ara amb Lubos Barton.
El València li ampliarà un mes més del contracte al jugador de la República Txeca després del seu bon paper al terreny de joc.
Mala sort, per Pepe Pozas.
El nou jugador del Valladolid pateix una fissura a l'estragal del peu dret després de trepitjar malament durant l'entrenament d'ahir dimarts.
Walter Tavares.
El pivot de Cap Verd, jugador de l'Herbalife Gran Canària, es va perdre les dues sessions d'entrenament d'ahir dimarts per unes molèsties al peu esquerre.
L'Ampropoulos.
Avança la seva recuperació, que està durant gairebé tota la temporada i ja ha començat a córrer i millora progressivament de la seva lesió dels lligaments creuats del genoll.
Zivko Ivanov.
El germà de Dejan Ivanov, de l'Estudiantes i de Kaloyan Ivanov, ex-ACB a Manresa, entre d'altres, ha mort en un accident de tràfic.
José Luis Llorente.
L'actual president de l'Associació de Jugadors de Bàsquet Professional ha anunciat que deixa el càrrec i que dilluns vinent convocarà eleccions a l'organisme a les que ell no es presentarà.
Anem amb la Lliga Femenina i hem de parlar de Girona.
Acull aquest diumenge a les 6 de la tarda, durant el partit contra la Perfumeries Avenida, un homenatge al bàsquet femení de Girona. L'Espart Unigirona ha convidat a representants de tots els clubs femenins de la província que seran homenatjats durant el descans.
Ja sabeu que en parlarem avui d'això al Bàsquet al Dia. A Europa, parlem de l'Eurolliga Femenina.
Nova jornada de l'Eurolliga Femenina i amb resultats acabats pels equips de la Lliga Femenina. El Ribes Ecopolis, que ha perdut davant del Sopron per 81 a 79, i el Perfumeries Avenida, que també ha perdut 76 a 58 davant del Praga. Recordem que els dos equips, però, estan classificats per la següent ronda.
Mercat europeu.
S'ha tancat aquesta tarda a les 6 i sense moviments importants. L'únic canvi a destacar, el fitxatge del jugador del CAI, Giorgi Germandini, per l'Olympiacos.
Pete Michael.
Després d'abandonar l'UQAM Múrcia, continua sense equip. De moment, les alternatives que tenia per jugar no l'han convençut. Això sí, però, Itàlia, Turquia i Rússia semblen probables destinacions de l'americà.
Lamar Odom.
El jugador, després dels seus primers entrenaments amb l'equip, ha estat inscrit a l'Eurolliga. Per tant, si Sergio Scariolo ho veu adient, podria debutar amb la samarreta blaugrana davant l'Unicaja, tot i que creu que és poc probable.
Fran Vázquez.
És dubte pel partit de demà dijous a la pista del Laboral Cucha en Eurolliga. La raó, un esquinç del turmell que es va fer a l'entrenament d'ahir.
Sabas.
El Fenerbahçe d'Obradovic recupera l'únic 5 pur que té l'equip, August Sabas. El turc ha estat parat per una fractura d'estrès del peu, lesió que se li va detectar a l'acabar l'Europeu d'Eslovènia.
I hem de fer un cop d'ull a la NBA, hem de començar parlant de Raymond Felton.
Ha estat detingut aquesta matinada. El jugador dels Knicks suposadament va apuntar amb una pistola a una dona que presumptament és la seva nova parella. Per cert, la jornada de detencions no acaba aquí, perquè la Fiscalia Federal de Puerto Rico ha sol·licitat l'arrest de l'exjugador Piculín Ortiz per la violació de les condicions de llibertat condicional que la va imposar després de ser condemnat per possessió de plantes de marihuana l'any 2011.
Víctor Claver.
Ha tornat a jugar amb els Portland i amb victòria 95-100 de la pista dels Nuggets de Denver. Ha anotat 2 punts, ha robat una pilota i ha recollit 5 rebots. Tot això en 12 minuts.
Pau Gasol.
13 punts, 9 rebots i 2 assistències en 27 minuts. Nova derrota dels Lakers davant dels Pacers d'Indiana per 118 a 98. Per cert, un Pau Gasol que ha explotat i ha dit que ara mateix els Lakers hi ha molt poca disciplina i ha criticat l'individualisme de l'equip.
Ricky Rubio.
11 assistències, 7 punts i 3 rebots en 35 minuts. Victòria de Minnesota a la pista dels Phoenix Suns per 101-110.
I aquesta matinada?
7 partits, victòries de Raptors, Pacers, Wizards, Bulls, Blazers, Wolves i Rockets. Destacar els 43 punts de James Harden, els 25 rebots de Hickson i les 9 assistències d'Irving.
Tres minuts per tres quarts de nou de la nit, repassats els noms de les notícies de la jornada d'avui, dimecres 26 de febrer de 2014. Ens espera ja un president ACB.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young.
Doncs jornada i la d'avui en la que hem estat pendents del mercat Eurolliga. A les 6 de la tarda ha finalitzat el termini per poder fer incorporacions, destacar doncs la de Xarmadini, ex del Caixa, ara a les files del Olympiacos. Demà també doncs comença una nova jornada del top 16 de l'Eurolliga, la vuitena jornada, la primera de la segona volta, però abans de tot plegat hem de parlar de l'assemblea ACB que s'ha realitzat, s'ha dut a terme aquest matí a Madrid. Hem de parlar del present i sobretot del futur, del futur d'aquesta Lliga Endesa, d'aquesta Lliga ACB. Marxem a Tenerife. President del Iberostar, Félix Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Satisfecho de la asamblea de hoy?
Pues sí, yo siempre salgo satisfecho cuando hay debate y hay ganas de unir esfuerzos, y ha sido hoy un día pues bueno, porque al final hemos consensuado las fórmulas para la elección del nuevo presidente, y la verdad que salimos bastante satisfechos. Sí.
Se ha definido, ¿no?, el nuevo proceso de contratación del presidente ejecutivo.
Sí, correcto. Se ha ratificado que sea la comisión delegada la que haga una primera selección. Y después, con esa pequeña o primera selección, ya nos la llevan a la asamblea. Hemos puesto como fecha el 26 de marzo, la fecha límite para presentar candidaturas. Y a partir de ahí, pues la comisión delegada hace un filtro y después ya se convoca a la asamblea para la elección.
¿Y esta vez sí? ¿Va en serio?
Sí, yo creo que sí, porque el ambiente ha sido ahí siempre es un ambiente cordial, pero hoy, si cabe, pues ha sido una de las asambleas con más debate, pero más tranquilidad, y la verdad que sí, que hay un sentimiento general de que necesitamos que haya un líder, que haya una persona que aglutine por los esfuerzos que estamos haciendo todos, cada uno por nuestro lado, y yo estoy convencido que esta vez este proceso va a llegar a buen fin.
Eso sí, a diferencia de otros procesos de elección, en este sí se aceptan, ¿no?, candidatos pertenecientes a los clubes ACB.
Sí, hasta ahora habíamos puesto un límite de que una persona que estuviese relacionada con, o haya estado relacionada en los últimos 5 años con algún club de ACB, pues no podía presentarse, pero bueno, hemos abierto el abanico y damos la posibilidad a alguien que tenga conocimiento por haber estado vinculado en algún club de ACB, pues también pueda ser candidato. Y bueno, yo creo que eso también es un paso importante, porque así abrimos más el abanico y sobre todo abrimos la posibilidad a gente que realmente pues conozca el tema de cerca.
¿Cree que habrán muchos candidatos a presidir la ACB?
Esto no es fácil, ¿no?, porque al final pues siempre se filtran los posibles candidatos y eso no debe ser agradable para algunos candidatos que incluso amor estén en ahora en otro cometido, en otras actividades, y es un poco quemar, entre comillas, pues la figura, el nombre de alguien, pero yo no sé si va a haber muchos o pocos, pero por lo menos hemos ampliado el abanico y sobre todo todos tenemos hemos visto la necesidad de cuanto antes ya tener un presidente ejecutivo o un director general, y yo creo que sí, que van a haber candidatos seguros, y después ojalá que todos, pues, o que hayan algunos ya con el perfil que nosotros hemos definido también, que eso también es importante. Y yo creo que si hay alguien que se ajusta al perfil que hemos definido, va a ser muy fácil llegar a un acuerdo.
¿Y cuál sería, cuál es ese perfil que buscan?
Un perfil, sobre todo, que bueno, que sea una persona, bueno, lo de la honestidad y lo de todo esto ya sobra decirlo, pero sí una persona que tenga bastantes relaciones, pues, con la sociedad actual, con tanto con el mundo empresarial como el mundo televisivo, los medios de comunicación e incluso institucionales, con las instituciones. Pues yo creo que ese perfil es muy importante, pero después que sea también una persona que sepa manejar también pues una serie de intereses que tenemos todos los clubes. O sea, al fin y al cabo esto es una empresa, pero una empresa muy muy singular, ¿no? Porque habemos 18 socios, 18 clubes, y son 18 realidades, son 18 objetivos muy diferentes unos de otros, 18 ciudades, varias comunidades. O sea que, bueno, que no es fácil aglutinar. Yo creo que tiene que tener un perfil muy aglutinador y muy de gestión y dinámico, ¿no? Que esté en contacto constantemente con todos los clubes, y bueno, yo creo que ese es el perfil, y creo, no, vamos, que es el perfil que hemos definido, que no va a ser fácil, pero también es cierto que, bueno, aquí hay mucha gente que ha pasado por muchos años de baloncesto, por empresas, y seguro que ese perfil lo hay, y tendremos que entre todos buscarlo.
¿Y usted cree que ese perfil recogerá el apoyo unánime de todos los clubes?
Yo he salido con la sensación de que a todos nos apetece mucho que la persona idónea salga por unanimidad. No va a ser fácil, pero hombre, ya que hemos tardado tanto, yo creo que al final todo este tiempo también ha sido para reflexionar y para ver realmente también, para ceder. Yo creo que en estos casos también muchos tenemos que ceder y en pro de la asociación, de todo, ¿no? Todos, ya digo, tenemos nuestros objetivos individuales, pero al final, sin la propia asociación, pues nuestro objetivo tampoco lo podríamos conseguir. Por lo que yo estoy convencido de que sí, que la sensación es de que el que salga, al menos 14 por fuerza tiene que tener, porque tiene que ser 14 de 18, sí. Y ya es una inmensa mayoría, pero yo creo que al final, si hubiesen 3, 2, 1 o 4 en contra, seguro que se van a posicionar a favor de los otros 14 o 15, porque sería lo normal y lo lógico, ¿no? Que salga por unanimidad, y yo creo que eso fortalecería mucho más la propia asociación de baloncesto.
Presidente, tanto tiempo sin un referente en la CB, a día de hoy, ¿ya ha afectado en algo a la asociación?
Bueno, yo creo que a la asociación en sí, de cara al futuro no, pero el día a día sí es cierto que hay temas que hay que tratar. Hay temas que tratar con empresas, no solo las posibles empresas futuras, sino las actuales. Hay que eliminar a las empresas que nos están apoyando, hay que seguir hablando con las televisiones actuales también, para animarlas, para ver el futuro cómo lo pueden plantear, y sobre todo la propia estructura, ¿no? Yo creo que también hay que sacar el máximo rendimiento posible a la propia estructura, y todos sabemos que todas las empresas tienen que tener un líder, hay que liderarla de una forma muy muy potente en este mundo ahora tan tan agresivo. Y yo creo que ya no debemos de estar mucho más tiempo sin presidente, pero también es cierto que tener un presidente por tenerlo tampoco, ¿no? O sea, lo que hemos tardado ha sido porque no hemos dado con la tecla importante, y la idea es tenerla cuanto antes, pero sin esas prisas que después también pueden ser malas consejeras, porque a lo mejor elegimos por tener algo y resulta que ese algo no es un tema importante de cara al futuro.
Pues imagino que este futuro presidente ejecutivo tendrá que sentarse con la Euroliga. Ya sabe que este organismo pretende competir los fines de semana, y de hecho en estos próximos cuartos de final, el 20 de abril, de los 5 partidos, uno ese día pues se disputará en domingo. ¿Cómo lo ve?
Sí, bueno, yo creo que al final todo hay que negociarlo, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo ideal sería consensuar las cosas. Yo no me canso de decir que hay que debatir, y no es perder tiempo, es ganar mucho tiempo el estar debatiendo. Y entonces es importante tener un presidente cuanto antes para que sea interlocutor y que tenga esa disponibilidad y esa, y sobre todo rapidez. Una persona sola, pues, poder desplazarse de un lado a otro continuamente a negociar, pero más que el presidente en sí, lo tenemos que tener todos claro, ¿no? Lo que queremos realmente para nosotros, qué es lo mejor, qué es lo peor, y después, pues bueno, coger, pues, y aparte de consensuar, también tener claro que también tenemos que ceder cosas para también tener lo mejor. Y me explico, o sea, a veces miramos solo a nuestro ombligo, miramos a nuestras cosas, pero resulta que a lo mejor podemos hacer una composición de lugar interesante y todas las partes pueden salir beneficiadas de un acuerdo. Yo creo que no es bueno tomar decisiones unilaterales, pero yo sí apelo a negociar y a ver los pros y los contras y no cerrarnos en banda ni de una forma ni otra. Yo creo que la ACB necesita tener una estabilidad ya no solo en su estructura, sino una estabilidad en lo que es toda la temporada, o sea, saber tener bien claro y definido cuál es nuestro calendario y que eso es inamovible, pero para hacerlo, pues ya digo, tenemos que sentar todas las partes, primero nosotros y después con la Euroliga. Yo creo que al final en la Euroliga podemos hablar de tú a tú porque hay muy buenas relaciones y todos sabemos quiénes están en un lado y en otro, y seguro que ellos también lo que desean es que se llegue a un acuerdo, pues bueno.
Para... ¿Y este calendario al que hace referencia puede ser movible o la Euroliga debería respetar los fines de semana como territorio de ligas domésticas?
De pronto todos sabemos que el fin de semana es el ideal para nosotros para jugar, pero bueno, nunca se sabe. Nosotros, por ejemplo, somos recientes en la CB y estuvimos unos años jugando los viernes por la noche y esa fecha para nosotros era muy buena. O sea, a nivel familiar, pues luego tenéis el fin de semana para la familia, en fin, yo qué sé, hay que estudiar, hay que estudiar muy bien también el mercado, sobre todo nuestros clientes potenciales, quiénes son y cuáles son los mejores días, y a lo mejor se puede hacer una recomposición de todo y resulta que a lo mejor a nosotros nos viene jugar mejor los viernes o los lunes. Estoy diciendo quizás un disparate, pero digo que no podemos cerrarnos en banda ahora y decir, no, pues esto tiene que ser así y punto, no, yo creo que hay que estudiarlo bien y yo digo, a bote pronto yo tengo claro que históricamente yo creo que el fin de semana es la fecha ideal para jugar la ACB, pero ya digo, al final es una apreciación mía personal.
Acabo, presidente, en la asamblea de hoy también han definido las líneas de trabajo con el Consejo Superior de Deportes, ¿qué destacaría?
Sí, al final pues se ha hecho una lista con todos los puntos que queremos hablar con ellos, algunos negociables con ellos, otros que ellos intercedan por nosotros, pues con Hacienda, con otras partes del gobierno central, y bueno, yo creo que también ese es un punto muy importante porque tenemos que ir de la mano de ellos para, ya no solo para los controles económicos nuestros, sino también para intentar mejorar nuestra necesidad a nivel fiscal, a nivel también de ingresos, y la idea es que está la comisión delegada pues también hablen con el Consejo Superior de Deportes de todos estos temas que nos pueden ayudar mucho también de cara al futuro.
Pues no le robamos más tiempo. Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife, muchas gracias por atendernos y por pasar hoy por el Básquet al Día.
Nada, un saludo a ustedes, muchas gracias.
Viu el Básquet al Día a Radio Estel.
¡Soy el rey del mundo!
Des de les dues de la matinada viu amb Ràdio Estel la nit dels Oscars, la catifa vermella, els comentaris, la història i, com no, seguirem tot el que succeeixi al Teatre Kodak minut a minut. L'equip d'informatius ens aproparà l'esdeveniment més important del cinema. La nit del 2 de març prepara les crispetes per gaudir amb Ràdio Estel de la nit del setè art, els Oscars a Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 10 al 18 de març, la Xina. Un recorregut per la tradició d'un imperi mil·lenari a Beijing i Xi'an fins a Xangai, la metròpoli més futurista d'Extrem Orient. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Quatre minuts per les 9 de la nit, doncs veurem si aquesta vegada sí, aquesta vegada la definitiva, i els clubs ACB es posen, o són capaços de posar-se d'acord i trobar un cap visible, un referent a la seva associació. Però vaja, més coses, perquè demà tenim una nova jornada d'Eurolliga, vuitena jornada del top 16, en la que el Barça jugarà demà a les 7 de la tarda a la pista de l'Efes. Abans d'anar amb veu de protagonistes, repassem els enfrontaments.
I demà l'Europea comença a les 7 de la tarda amb aquest Anadolu Efes Istanbul-Barça, i a partir de 3 quarts de 9 hi haurà el Laboral Cucha Unicaja de Màlaga. Escoltem Sergio Scariolo, el tècnic del Laboral Cucha, parlant d'aquest partit.
Concentración y con las ideas claras. Diría que seguramente es un antecedente que nos pueden ayudar a tener claro cómo hay que jugarles. Luego, rendimiento, resultado, depende del acierto, depende de otros factores que ya veremos mañana cuáles serán.
I sobre si Lamar Odom debutarà ja en Euroliga, avui ha estat inscrit a la competició europea. Què en diu Sergio Scariolo?
Aparte que está lleno de agujetas, como es normal en un jugador que de 35 años que lleva 10 meses sin hacer nada prácticamente, ¿no? Y hoy además se ha retirado del entrenamiento por un golpe a la rodilla. A tener cuidado porque es un periodo de alto riesgo, ¿no? De altísimo riesgo de lesión. Así que ya veremos mañana. Luego, eso no quiere decir que si uno no ha entrenado 15, 20 minutos de 5x5 con el equipo dos veces, luego no pueda jugar 3 minutos en un momento dado si repito, la circunstancia lo da.
Un jugador, Lamar Odom, del que també n'ha parlat el tècnic de l'Unicaja de Màlaga, Joan Plaza.
No me produce ninguna sensación especial, ¿no? Creo que es un refuerzo que ellos consideran adecuado, reputado y poco más, pero bastante tenemos nosotros como para ocuparnos de dos cosas. No, a mí no me estimula. Entiendo que a un jugador quiera batirse contra un jugador que ha ganado dos anillos y estas cosas, pero a mí ahora mismo no.
Doncs veurem si demà Lamar Odom jugarà, i sobre aquest partit també en parla Joan Plaza.
Yo creo que el equipo lo que tiene ganas es de aprovechar una oportunidad en ese partido y en el de Efes, que se nos presentan estas dos semanas, para ver qué nivel podemos mostrar de aquí hasta final de temporada en Euroliga. Pero más allá de esto, no percibo en la plantilla ningún deseo de revancha contra un equipo que nos ha ganado dos veces.
Doncs aquest Laboral Cucha de Vitoria Unicaja de Màlaga demà a 3 quarts de 9, la mateixa hora, on també jugarà un Emporio Armani Milà Panathinaikos. En aquest grup E tanca divendres a les 7 de la tarda el Fenerbahçe Olympiacos. Pel que fa al grup F, demà a partir de 3 quarts de 9, Maccabi Electra de Tel Aviv, Galatasaray, i ja divendres de les 5 de la tarda, Xesca de Moscou, Lokomotiv Kuban, a partir d'un quart de 9, Bayern de Múnich, Zalgiris Kaunas, i a partir de 3 quarts de 9, Madrid Partizan.
Doncs comença la segona volta del top 16 per un Barça que segueix invicta, 7 de 7, l'únic de tota la competició, amb tot victòries, i juga demà dijous a les 7 de la tarda en directe per Esport 3 a la pista del Efes Pilsen a Istanbul. Els turcs arriben necessitats de victòria, són penúltims del grup amb un balanç de 2 partits guanyats i 5 perduts. De tot plegat, aquest nou enfrontament en parla Xavi Pasqual.
Bé, comencem aquesta segona volta d'aquest top 16 amb un partit sempre difícil a Turquia. Crec que Efes és un equip que ha anat de menys a més, que està apurant les... No, tot i que queda una volta sencera, però les seves opcions de classificació passa per guanyar probablement aquest partit contra nosaltres. Ells són un equip que es va reforçar a principi del top 16 amb el fitxatge de Mirko Bielitsa, i un equip que ha anat creixent amb un nou entrenador, i crec que serà un partit francament complicat. Ja l'última jornada amb Fenerbahçe estava en un punt a dalt, queden 7 minuts, llavors van encaixar un parcial desfavorable que els va costar el partit. Crec que defensivament han millorat molt, estan bastant sòlids, és difícil fer-li punts fàcils, i en atac també, no? Són més complets, tenen més diversitat del seu joc, i crec que és un partit difícil per nosaltres.
Xavi, si el Barça guanya tots els partits de casa, ja està a la Final Four. Jo no sé si això inconscientment els jugadors els pot fer baixar una miqueta la tensió.
Jo crec que això vosaltres sou els que, per exemple, ho heu vist i ho heu pensat. No? Jo crec que no hi ha cap jugador que hagi fet aquest càlcul en aquest moment. No? Crec que no, sincerament que no. només pensem en el següent partit. Tenim una setmana difícil, dos desplaçaments com són el d'Efes i Unicaja, crec que és una setmana complicada, que enllaça amb la setmana passada, sumem quatre desplaçaments consecutius i sempre és difícil, no? I pensem només en aquests dos partits, en concret en el proper.
Tercer partit fora, això ho nota l'equip?
Sí, els viatges desgasten a nivell mental, a nivell físic, tot junt. Acumulem bastantes hores de vol. Ara, si et posem a sumar, doncs n'hi haurà unes quantes en aquest, sumant aquest viatge. Per tant, sempre hi ha cansament. Però mentalment estem bastant bé. Ahir vam entrenar molt bé, també. Ahir vam tenir... Bueno, el Joey Dorsey està en febre, que no va poder entrenar ahir, però el tenim avui, aviam si se'n recuperen durant el viatge per poder jugar. I l'ambient de l'equip és bo i esperem continuar amb aquesta línia.
Potser l'ambient que necessiten la victòria els fa encara més perillosos.
Sí, penso que necessiten la victòria. Hi ha molt d'ambient a casa, tornen a tenir el pavelló bastant ple sempre quan juguen. Els ajuda molt. Crec que és un partit interessant per poder jugar i dels que els jugadors els agrada jugar.
Crec que és el partit 300, Xavi, del Barça a Euroliga, el primer que arriba a aquesta xifra, un partit especial, suposo. I...
Sí, crec que reflexa una miqueta la trajectòria d'aquest club en aquests últims anys, no? Des que l'Euroliga té aquest format. Hem estat gairebé sempre a primera línia i gairebé sempre estar als trams finals de la competició, i crec que es reflexa amb aquestes xifres.
Colau i l'Ampe viatgen, com estan, si estan per jugar?
El Costa es va fer ahir va entrenar ja amb un entrenament individual amb la màscara, i ahir va fer sessió doble també amb la màscara. Crec que s'està adaptant prou bé dintre de la dificultat que porta, no? Que no és fàcil, però s'està adaptant prou bé. Jo estic prou content pel poc temps que porta, sincerament. I en Matxe ahir va fer la sessió doble amb nosaltres, en el matí va fer una part de l'entrenament i a la tarda una altra part d'entrenament, però per fi ja amb el grup. Al matí les sensacions van ser pitjors que a la tarda va anar millor, i viatja amb l'equip per anar fent petits trams d'estar amb el grup i d'anar entrenant, però bé, com et deia, les últimes sensacions d'ahir a la tarda van ser bones, el tram que va fer va ser bo, i tant de bo pugui seguir amb aquesta línia, que ja no pari, no? Ja vagi millorant, està la posta a punt definitiva i que pugui entrar amb l'equip.
Doncs les valoracions de Xavi Pascual sobre l'Efes Barça de demà a les 7 de la tarda, parlant de l'estat de Matxe Lampe, també de Papanicolau i de la febre de Joey Dorsey. A veure si es recupera i podrà jugar demà. A veure si pot jugar demà aquest partit de la Eurolliga. I de Pascual passem a Marcelinho Huertas.
Un Marcelinho Huertas que parla dels canvis que ha fet l'Anadolu Efes des del primer partit al Palau, dels seus jugadors i de les motivacions dels dos equips per guanyar el partit.
Bueno, un partido difícil. Yo creo que la situación del Efes no es fácil dentro del grupo, pero bueno, tiene sus opciones todavía en este top 16, que es muy largo. Un equipo, bueno, diferente al que nos hemos encontrado en el Palau. Bueno, con un entrenador pues que ya, bueno, ha creado una identidad más o menos del juego de ellos, y que bueno, en el partido que han venido a casa pues no se sabía cómo iba a ser, ¿no? Y bueno, sin algunos jugadores que tampoco han participado en este partido, y que bueno, y ahora ya a Hobson no se sabe si va a jugar o no, nunca se sabe lo que pasa con a veces con jugadores extranjeros, pero bueno, Gordon es un jugador que es importante dentro de su plantilla y que a ellos les aporta muchísimas cosas. Un partido complicado ahí en su campo, seguro que la afición pues va a apretar, saben que están necesitados de victorias. Y bueno, yo creo que para ellos también pues un reto motivador pues ganar un equipo que está invicto.
I a la brasilera, que parla de les opcions de l'Anadolu Efes per classificar-se, els turcs ara mateix són penúltims de grup amb dues victòries i cinc derrotes. Tot i això, Huertas creu que mentre les matemàtiques no diguin el contrari, tenen opcions.
No creo que todavía, yo creo que como has dicho tú, es muy largo. Yo creo que hasta que no existan posibilidades matemáticas, los equipos siguen creyendo, ¿no? El Efes está, si no me equivoco, con dos victorias, está, bueno, a dos victorias de estar en el segundo puesto, o peleando por el segundo puesto con los equipos que están un pelín más arriba. Así que hay siete jornadas todavía, esto es muy, muy largo. Sabes que en Euroliga pasaron cosas muy raras a veces y bueno, yo creo que seguirán creyendo, ¿no? Creo que el EFES no es un equipo que, bueno, que tiene jugadores que han pasado por equipos ganadores, tienen muchísima experiencia, jugadores con mucho talento y son un equipo capaz de revertir la situación que están.
Doncs veurem si demà el Barça suma la 8a victòria en aquest top 16, seria la 20a consecutiva en aquesta fase de la competició. Pel que fa al Real Madrid, l'equip de l'Osso jugarà divendres a 9:15 davant del Partizan. I abans de tancar amb l'Eurolliga femenina, en aquest cas, fem un cop d'ull als partits de la jornada d'avui, la darrera jornada de la primera fase.
Al grup A tenim un Ekaterinburg 74, Vereta Família 61, Caicedi Kaskin 91, Unic Gior 37 i el descans Tango Burgess 46, Good Angels de Kosice 32. Pel que fa al grup E, Sopron 81, Rivas Ecopolis 79, Wisla Kampak 72, Montpellier 48, Fenerbahce 78 i Mosbreno 57. Acabem amb el grup C amb un Sparta David Notge 71, Novi Zagreb 46, en Praga 76, Perfumeries Avenida 58 i un Galatasaray 81, Bici Vilnius 60.
Passen 8 minuts de les 9, una pausa i seguim parlant de bàsquet femení, en concret de l'homenatge que està preparant l'Esperoni Girona al bàsquet femení de la seva província.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda, oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, baby, let's get it tonight.
La força del bàsquet femení gironí, aquest és el lema, de l'homenatge al bàsquet femení que tindrà lloc el proper diumenge. Aquest diumenge 2 de març a les 6 de la tarda al pavelló de Fontejau, amb motiu del partit de bàsquet que enfrontarà l'Unis Girona amb el Perfumeries Avenida de Salamanca, un dels equips més potents, sens dubte, d'Europa actualment, i el qual l'equip gironí, recordem, ja va derrotar l'any passat en la seva visita a Girona. Pere Puig és el director esportiu de l'Esperoni Girona i també forma part de la directiva. Hola, Pere, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, abans que res, per la iniciativa.
Bé, penso que és de justícia fer un reconeixement, doncs, a tota aquella gent doncs, que ha col·laborat a fer gran el bàsquet femení gironí.
Com neix aquesta idea?
Bé, una idea que portàvem per cap, feia temps, molt abans que nosaltres, doncs, de l'Unis Girona, doncs, hi havia hagut certs equips que havien arribat a Lliga Femenina, a Primera Divisió, el TREF, la DEPAF, a la DEPAF, que s'hi va mantenir gran, va fer grans temporades amb Anna Junyent, Roser Llop, grans jugadores, i pensàvem, doncs, que aprofitant, doncs, els més de 200 partits que ja tenim a Lliga Femenina, de l'Unis Girona, doncs, que calia mirar enrere i recordar, doncs, de tota aquella gent, directius, entrenadors, àrbitres, doncs, que amb la seva tasca, doncs, van fer gran, doncs, aquest bàsquet femení gironí. No?
I per què ara? O no hi ha un per què?
Bé, la visita a Perfumeries Avenida, la visita de la Marta Xargay, tot plegat, doncs, fa, doncs, que vam creure dient, doncs, de fer aquest reconeixement, no?
Uh-huh. 16 persones, no? Rebran aquest
homenatge. Sí, 16 persones que han escollit junt amb la delegació territorial de la Federació Catalana, doncs vam escollir, doncs, aquestes 16 persones. Doncs ja t'ho dic, que hi ha una mica de tot, des de jugadores com Elsa Donaire, que és de la Cellera, directius, entrenadors, tot tipus de gent que amb el seu esforç, doncs, per nosaltres ha estat un referent.
Un gest, no?, doncs, per donar suport al bàsquet femení d'aquesta zona de la província de Girona, d'on, escolta, d'on han sortit molt bones jugadores,
Sí, 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 sí. Hi ha hagut promocions més bones, més dolentes. Costa molt, doncs, que aquí els projectes es quallin, doncs, perquè, aviam, no tenim grans ciutats en el territori, però bé, no ens podem queixar. Hi ha hagut una bona representació de jugadores.
I com està el bàsquet femení ara mateix a Girona?
Bé, jo penso que està en un bon moment, que hi ha molts de clubs que treballen i treballen bé, i penso que és un bon moment, que surten jugadores, que els equips de base, doncs, en categories preferents, doncs, també estan traient bons resultats, i penso que és un bon moment.
L'Esport de Girona, el referent, no?
Sí. Bé, hi ha diferents clubs a part de l'Unió Girona, però penso que entre tots plegats, doncs, estem portant el bàsquet gironí, doncs arreu, a campionats d'Espanya, doncs aquestes cites importants, doncs és molt freqüent la presència de l'esport gironí.
I el que no sé si la gent és conscient, que el bàsquet és l'esport femení amb més número de llicències i de practicants a tot Catalunya,
A tot Catalunya, sí. Jo pensem que és molt important aquesta dada, i que ens ha de una mica pujar una mica l'autoestima tots plegats, saber coses, detalls d'aquests i dades d'aquestes, no? Que en un moment on sembla que només prima un esport i que tot l'altre, i sobretot si és femení, doncs no té el ressò que hauria de tenir, doncs recordar aquesta dada, doncs penso que és important.
Però és xocant, no? Que sabent aquesta dada i després fas un cop d'ull a la realitat i no trobes explicació, no?
No, és xocant, i penso que els primers que haurien de ser una mica conscients d'aquesta dada i fer valer la nostra força, per això una mica el lema, és que, aviam, que som un esport majoritari, i que hauria de tenir molt més ressò si tots ens ho proposessin, doncs del que està tinguent, no?
I l'homenatge, doncs...
Parlo del bàsquet en general,
Sí, exacte. I l'homenatge, doncs, el que deia, no?, que el feu coincidir amb aquest gran partit, com és l'Esport de Girona Perfumeries Avenida, diumenge 2 de març, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Doncs, escolta, que la gent vagi, que la gent disfruti de l'homenatge i del partit. Si hi ha una victòria, ja seria perfecta.
Sí, bé, aquest any ens trobem un final de temporada, que potser no tenim la pressió de 3 anys, tal com ha anat la temporada, no sí que podem optar encara a play-off, però no com l'any passat, optar a la segona o tercera plaça. I bé, és un dia per disfrutar, per passar-ho bé, per veure un gran equip com el Perfumeries, i per passar-ho bé. Esperem bastanta afluència de gent, ja anem a més de 30 de clubs que han confirmat la seva presència.
Molt bé.
I pensem que serà una bona tarda de diumenge.
Molt bé, doncs Pere Puig, director esportiu de l'Esport de Girona, i també home de la directiva, enhorabona per la iniciativa, i gràcies per atendre'ns, i per passar avui pel Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies a vosaltres, que sabem que podem comptar amb vosaltres i que ens feu un bon seguiment.
Molt bé, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu-siau.
Un quart.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Un quart de 10 de la nit, i un quart, és el que ens queda de programa avui dimecres, per arribar a 2 quarts de 10 de la nit. Tertúlia, el Bàsquet al Dia, com tots els dimecres, periodista de la FEB, Xavi Oltra. Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit, Òscar.
I l'exjugador ACB, Mario Fernández. Hola, Mario.
Molt bona nit.
Molt bona nit. Què tal, com esteu, tot bé?
Molt bé.
Escolta, bé.
Aquest bé del Mario m'ha agradat,
És que el Mario està no, a tope últimament.
Ha sigut un bé energètic.
Una estrella mediàtica.
Amb energia.
No serà això.
Oh, no pares, Mario, no pares,
Bueno, millor això. Jo sempre dic que el bàsquet és difícil que ens deixi, sinó que cadascú ha d'intentar viure-ho des de la posició que li toca. I el fet de tornar al bàsquet de cantera, pues, és una cosa que a mi m'engresca molt.
Molt bé. I el Xavi tampoc, que ha estat amb la Copa, no, Xavi?
A la Copa de la Reina,
La Copa de la Reina, a Torrejón de Ardoz.
vam fer a Torrejón, al pavió Jorge Garbajosa, vam per fer tu la semifinal, i bé, vaig estar doncs, el cap de setmana vivint allà a l'ambient, amb Salamanca, l'afició de Ribes, i déu-n'hi-do, Salamanca, n'hi havia 600, 700 aficionats de Salamanca.
És espectacular, allà. És espectacular l'afició d'aquell equip, la marea azul, no?, que li diuen que...
Sí.
Que no, allà on va l'equip, allà estan ells, i escolta, déu-n'hi-do, guapa, la final de la Copa.
Sí, una final molt guapa, molt emocionant, i amb els tirs lliures finals, pròrroga, va estar bé. També les semifinals, perquè se preveien, potser, i jo que segueixo sobretot el Burgos i alguns d'aquests equips durant la Lliga, doncs igual s'esperava potser unes semifinals més desequilibrades, però déu-n'hi-do el Gran Canària, ojo aquest Gran Canària, el que va competir també al sí. Burgos, el Gran Canària dic ojo perquè és un equip molt, molt jove, que té la famosa nena aquesta, la Iris Junio, sí. que té només 14 anys i va debutar a la Copa amb 14 anys, anotant 11 punts a la semifinal davant tot un Salamanca espectacular. El Gran Canari aquest, atenció el que faran al futur, perquè entre aquesta noia més Astu Endur, que és la que té només 19 anys i és l'MVP de la Lliga, i fitxant un bon parell d'americanes cada any, cuidado aquest Gran Canari que tornarà a ser el que era abans.
Mario, amb 14 anyets, i jugant una copa.
No, impressionant. O sigui, la Iris Junio està sent tot un rècord continu de precocitat. Ja no només pel que està fent aquesta temporada, sinó que ha estat sempre la selecció espanyola per dos, tres generacions per sobre seva, sent campiona d'Europa contínuament, i no només això, sinó que allà on juga li estan donant a l'MVP del torneig, tot i no ser de les edats. I és que és impressionant. Aquesta temporada, la primera jornada, ja va debutar directament amb 10 punts, recordo, a la fase regular, i sent debutant, tenint 14 anys, se li van fer moltíssims reportatges a nivell nacional, i la noia ho ha assimilat amb una naturalitat pròpia dels jugadors que el futur no té altre que ser propietari d'ells.
Sí, de fet vam parlar amb ell aquí al Bàsquet del Dia quan va debutar a la màxima categoria. Escolta, i parlant de joves promeses, heu vist el vídeo que corre per internet del xaval de... crec que són 13 anys, 1,50 m que fa, i com juga a bàsquet, l'heu vist o no? D'un xaval molt jove.
Jo he vist que estava al vídeo, però no l'he
doncs,
punxat. Doncs
mira'l, perquè és espectacular.
Sé que tots li passen un pam, no? Però
sí.
L'he vist exactament.
És Chicho Terremoto, però amb bo, saps? No, brutal, és brutal, brutal.
Hòstia, recuperant grans personatges, Òscar, sí, Chicho Terremoto, molt bé, molt ràpid ara, eh?
Bueno, senyors, no sé si us avorreix una mica el tema, avui nova assemblea ACB i s'està eternitzant això de trobar un nou president executiu i ja va fa 6 mesos ja, si no m'equivoco.
Doncs segons he llegit per una web, si és correcta aquesta informació que publica la web, que s'aprova una altra via per contractar aquesta persona que ara s'admet que pugui ser d'un club, sí. Que era doncs, una prohibició important a nivell de...
De fet, Xavi, perdona, acabem de parlar amb el president del Iberostar Tenerife i ens ha confirmat això, que ara sí s'accepta que pugui un responsable d'un club ACB pugui doncs, ocupar el càrrec de president executiu, però hauria de fer-ho amb la unanimitat de tots els vots dels 18 clubs de la categoria.
18 clubs, aquí és una altra barrera espectacular, veient sobretot els darrers anys com està el pati, no? Llavors, clar, s'obre molt més les possibilitats de perfils idonis que tots tenim en el nostre cap de molts noms, però, clar, llavors l'han d'aprovar amb que hi hagi un veto d'un club, llavors això sí que es pot eternitzar, com dius tu. Malament, la veritat, perquè això pinta que fins a l'estiu, fins que acabi aquesta temporada, encara no hi haurà govern a l'ACB. Això és el que pinta. Entenc jo que aquest estiu sí que això se posarà fil a l'agulla, no? Però déu-n'hi-do el procés i la imatge dels problemes per posar-se d'acord. L'ACB en un moment, jo crec, aviam si el Mario està d'acord, en un moment molt clau pel bàsquet espanyol, en que no només per això, sobretot per aquest tema de l'ACB, però per molts altres temes.
Jo estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord, Xavi. O sigui, és que ara mateix el bàsquet espanyol està en aquell punt que podríem denominar com a punt d'inflexió, però sí. Tan bon punt pot anar cap a dalt com pot anar cap a baix. Ja no només pel fet esportiu, sinó pel fet de la popularitat de la societat que s'enganxi realment a aquest esport. I clar, cuidado, perquè portar aquest vaixell tan gran com és l'ACB desgovernat pot tenir greus conseqüències
a nivell d'imatge, a nivell d'ingressos publicitaris, perquè és que li hem de recordar a la gent que l'ACB com a entitat no només li importa el bàsquet, sinó que hi ha una vessant de negoci que és imprescindible tenir-la en compte.
I no sé si...
Sobretot...
Digues, Xavi, sí, digues.
No, sobretot desgovernat, però més que desgovernat, sobretot les idees que ha de tenir, a part d'una persona en concret, on vol anar, què vol fer. Perquè dic-lo de moment important, punt d'inflexió, com diu el Mario, perquè és que hi ha cosetes que hi han de canviar, que cauen. El tema de la televisió, perquè això no seguirà molt més amb aquest... potser jo crec que ha de fer un cobriment de televisió, sigui Televisió Espanyola, el que sigui, molt més fort. El tema dels ascensos, dels 3 milions, aquest per l'equip que puja, això també urgeix, pinta per un canvi, per un cantó, per un altre, no sabem per on anirà, però això ha de canviar respecte als ascensos. El tracte amb l'Eurolliga, el tracte amb la Federació Espanyola. Hi ha uns moments, hi ha unes decisions claus que estan molt calentes i que ja cauen perquè ja s'ha estirat a la corda que arriba al límit. Per tant, és molt important, ja no només per la persona que encapçala l'ACB, sinó aquesta persona més representant tots els clubs, perquè aquesta persona és una persona posada pels clubs, aviam on volen anar totes aquestes decisions claus. I per això jo crec que això s'eternitza i que els clubs ACB han d'agafar el control del bàsquet que anirà, perquè hi ha una competència espectacular dia a dia, cada vegada més, de moltes més ofertes d'oci a nivell televisiu, d'esport, per tothom, per tots els ciutadans, per tots els joves esportistes, i és una llàstima doncs perdre pistonada encara més de la pistonada que ja s'ha perdut els darrers 10 anys.
I això en un moment, Mario Xavi, en el que no sé si és un problema o pot arribar a ser-ho, l'Eurolliga comença a desembarcar els caps de setmana.
Home,
perquè ja als quarts de final ja hi ha un partit dels 5 que jugaran diumenge.
No, però és que imagino, Òscar, i tu també, Xavi, que la intenció clarament de Jordi Bartomeu i tota l'Eurolliga és fer el canvi als caps de setmana, com sí, sí, va passar anys enrere amb l'handbol. O sigui, l'Eurolliga cada vegada està tenint molta més notorietat, no només això, sinó que la pròpia ACB s'està fent a un costat per aquest desgovernament que dèiem anteriorment, i això el fa tenir un posicionament molt més capdavanter que no pas la Lliga Nacional nostra, que pugui ser l'ACB. Clar, i com molt bé deia el Xavi, que vull tornar-ho a repetir, és l'oferta d'oci. Cuidado, perquè jo entenc que el bàsquet no només ha de ser un esport, sinó ha de ser un acte social que la gent s'enganxi perquè sàpiga que passarà dues hores ben bones gaudint en família, com es pot anar al cine o a qualsevol altra cosa. I clar, cuidado, perquè està en joc el futur de tots plegats.
I a nivell de producte se queda enrere, perquè amb aquest exemple d'això que dius, Òscar, de l'Eurolliga, aquests moviments que ja va fent, que ja intuïem al setembre, que ja va fent això al cap de setmana, ara bueno, tots sabem que el que vol l'Eurolliga és crear aquesta lliga europea ja amb enganxar equips Barça, Madrid, etc., independents, que no lliguin les seves lligues. Però és que si vosaltres hi penseu com a aficionats, jo com a aficionat, i ara ho traslado també al futbol, ara que ha tornat la Champions, és que realment els partidassos que ens pot oferir un Barça, Panathinaikos, o de bàsquet, ara dic, o de futbol, un Arsenal, Chelsea, un Arsenal Madrid, no? Allò que estan... És que arriba un moment, ara que entre setmana que vivim això, que és que no té res a veure amb el que estem veient al cap de setmana, un Valladolid-Barça, ho estic dient, per exemple, a tots els respectes, tant en bàsquet com en futbol. M'enteneu? O sigui,
sí, sí.
És que és molt més espectacular i atractiu. Ha arribat un moment que la diferència és tan gran entre un producte i l'altre que és que acabaran, que els aficionats volem veure, jo vull veure cada setmana, o dos a la setmana, vull veure aquest nivell de partidassos. No vull veure el que ja m'avorreix d'un... No dic dos equips per no dir-ho, sabeu el que vull dir? I me sap greu pels interessos de les lligues locals també, però això ha de tenir cada cosa al seu espai, i com la lliga local, en aquest cas la CB, ha perdut tant terreny, està totalment fora, a anys llum ara mateix, de qualsevol, de l'Eurolliga, del que ofereix i oferirà l'Eurolliga i d'altres productes esportius.
I això que la lliga, la nostra, domèstica, la CB, la lligandesa, segueix sent de les més fortes d'Europa, però imagina't d'altres on pràcticament no hi ha ni no hi ha res en joc. Aquí la lligandesa encara veus partits interessants, però hi ha d'altres lligues que escolta, que no
jo
interessen pràcticament res.
Sí, jo sí. Dic com nosaltres tres que som malalts del bàsquet, que ens agrada, que ens veiem, no sé, un Manresa, no sé, Caix Zaragoza, i ens agrada, ho estic dient, nosaltres, que hi ha, però nosaltres, i ho sabeu perfectament, que ja trobem la diferència i ja tenim, doncs imagineu-vos algú que no li agrada el bàsquet.
Sí, no, no, totalment. A mi, si em permeteu apuntar una cosa arrel del que deies, Xavi, també entra en joc la part econòmica. I és que, fixeu-vos si és important que la ACB es faci forta i hagi, o sigui, tingui la necessitat de vendre sí o sí el producte, que com l'Eurolliga al final desplaci els seus partits als caps de setmana, compte, perquè imagineu-vos tot el problema darrere fons que pot haver-hi amb els clubs mitjans menors respecte a la publicitat, perquè els sponsors no estan disposats a pagar el mateix per jugar un dimarts entre setmana en el que no hi haurà tele, probablement, i l'aficionat no vagi en tant de gust al pavelló a les 9 de la nit, que jugant un diumenge al vespre en el que tothom va veure's. Les quantitats no estarien les mateixes, i cuidado, perquè així com el Barça, el Madrid i dos o tres més s'autofinancien perquè no necessiten dels sponsors, cuidado, perquè 13-14 equips sí que necessiten d'això, i al jugar-se entre setmana, lògicament l'esponsor no està disposat a pagar igual que si es jugués en prime time de cap de setmana.
Doncs que espavili, la Lliga Endesa, la Lliga CB, els 18 clubs, perquè volem Lliga per molts anys. Em queda minut i mig, però escolta, parlant d'Eurolliga, demà hi ha una nova jornada d'Eurolliga masculina amb un Barça que està on fire, Xavi, 7-7.
Sí, bueno, jo no sé, vam dir que... Crec recordar, no ho dic per vacilar, però crec que vaig dir que anava bé el Barça, que tenia opcions, que tampoc s'ha de ser cap geni, perquè el Barça realment, doncs, històricament, i ja les darreres dues temporades va de menys a més, i bé, ha arribat amb molta força al top 6. Està molt interessant el grup del Madrid, perquè tot i que el Madrid, i jo hi crec, que quedarà primer, i sabem la seva superioritat reconeguda i admirada per part meva també a Espanya i a Europa, però ojo que estan allà empatats Maccabi, CSKA, anem a veure com acaba una mica el grup aquest del Madrid, els creuaments, que està molt, molt interessant aquest grup.
Mario, el Xavi t'ha deixat 30 segons.
No, com deies, el partit de demà contra Fenerbahçe, un Fenerbahçe 100% necessitat, perquè era un dels favorits en aquest grup amb Selko Obradovic, però que va començar 1-3, 3 derrotes, ara ja està igualat, han aconseguit refer-se una miqueta, Barça que porta totalment totes les victòries, i a més cada vegada un joc molt més contundent, més propi de la realitat que se li pressuposava en un principi. Aleshores, doncs, bueno, amb la tranquil·litat de que té marge suficient respecte al segon classificat, i creurem que passarà bé a la següent fase.
A veure què passa. Mario, Xavi, una abraçada, que vagi molt bé i bona setmana.
Fins ara.
Adéu, Òscar, adéu, Xavi.
Vagi bé. Demà tornem amb el bàsquet al dia, 8:45. Fins demà, bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.